Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts. Avui que s'acaba el termini perquè els partits arribin a un acord d'investidura, ens preguntem quina actitud haurien de tenir els polítics per aconseguir il·lusionar els mateixos, perquè els mateixos que es van presentar es tornen a presentar, que dius, ja són ganes, en aquest cas, il·lusionar els votants de cara a les eleccions del 26 de juny. O el Barça, amb quina actitud hauria de sortir al camp per no deixar escapar la Lliga?
Guanyar.
Nosaltres també podem fer alguna cosa per millorar la nostra actitud? Doncs d'això i d'altres qüestions veurem cap on deriva la conversa. En parlarem els propers minuts amb el Víctor Coopers, formador, conferenciant i autor de dos llibres sobre aquesta matèria, l'efecte actitud i viure la vida amb sentit. Víctor Coopers, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Bé, abans de res, ara que la gent està tan cansada de la política, quina actitud haurien de tenir els líders polítics per clar, perquè d'aquí a res, el 26 de juny, hem de tornar a les urnes. Quina actitud haurien de tenir cara a l'electorat?
Què hem dit quan una pregunta no m'agrada? Següent pregunta, no?
Sí, sí, sí. Ah, pots dir següent pregunta.
Següent pregunta.
Sí, doncs...
És que no... Saps què passa? Que jo, de política... Mira, aquest matí escoltava... El Basté s'ha posat molt nerviós amb una política, que no direm el nom. Jo no sé el que han de fer.
Però és que el Basté sempre...
Sí, sí, sempre
es posa nerviós. Està molt nerviós últimament. Sí. Crec que acabarà amb una camisa de força.
El que m'han de fer és el que estan fent. Jo parlo... Si ara fos jo el del PSOE, sí, diria no, perquè nosaltres hem fet tot més fantàstic, hem intentat el que hem pogut, tothom ho ha vist. Si fos el de Podem, sí, hem fet tot el que hem pogut, tothom ho ha vist, nosaltres volem ajudar la gent, si parles amb el del paper, hosti, nosaltres hem fet el que hem pogut, volem ajudar la gent. Jo crec que... Jo perquè no voto, que no tinc passaport espanyol, no voto i per sort, mira, no hi seré aquí el dia 26, però sí, costa molt, trobar il·lusió, costa molt, molt. Jo crec que haurien de marxar tots fora i gent nova.
Bé, jo amb això hi estic bastant d'acord amb tu.
Escolta, no m'ho crec, no podem estar d'acord tu i jo. Sí.
Home, amb això que has dit de gent fora i gent nova, jo fa temps que ho dic. Mira, jo, per exemple, estic content amb un canvi que almenys hi ha hagut al PSC. Dic, mira, aquí almenys hi ha un canvi. Que ja Carme Chacón ha decidit retirar-se perquè veu venir la debacle i ja toca el 2. I ara han posat almenys una persona que en fi, que és renovadora, que és la Meritxell. Exacte, senyor Tàpia.
Sí, però clar, si el discurs és el mateix...
Sí, aquest és el problema, el discurs és el mateix.
Necessitem gent que generi il·lusió.
Sí, sí. Bueno, però clar, aquí seria una qüestió d'actitud, això?
Tu que ets molt culer, tu te'n recordes... Ara vivim una època gloriosa, però hosti, sortíem d'una època... Sí. Però, i va començar tot amb la primera època de Laporta, el Ronaldinho, el Sandro Rossi... O sigui, allò generava il·lusió, hi havia una il·lusió brutal. I al final som estats d'ànim.
I ara, ara tu creus que il·lusió o no el Barça?
Amb el sí,
Barça.
Tant. Hosti, que no estigui il·lusionat, que es borri, no sé, jo què sé. Jo tinc...
Hi ha gent molt pessimista que diu que no guanyarem la Lliga, ara,
Sí, veig algun aquí.
El senyor Marcelí i el Vicenç Martí ja diuen que no guanyarem la Lliga.
De moment no guanya res, ara.
No, sí que s'ha guanyat.
Pràcticament res.
Un moment. Sí que s'ha guanyat la Supercopa d'Europa i s'ha guanyat el Mundial de Clubs.
Però això no compta.
Bueno, la part de temporada.
Res.
Jo sóc, saps què passa? Jo la propera vida, jo sóc del Barça mort, però la propera vida vull ser de l'Atleti de Bilbao. Perquè, hosti, no som amics de l'Atleti de Bilbao? Sempre estan contents, sempre animen, no rondinen mai. O sigui, si tu agafes... Jo la discussió amb els meus alumnes, l'altre dia un alumne em deia, jo és que Luis Enrique no l'acabo de ver. I clar, a mi un tio diu això, i jo estic pensant...
No,
hosti,
que caigui no em piquis a la taula,
ai, perdona.
Els oients que escolten per auriculars se'ls desprèn el timpà. Digues, que et deien
jo
els teus alumnes?
Això, jo m'estic imaginant que cau de l'espai un pepino gigante que et xafi, perquè, a veure, jo he viscut els 80. Jo he viscut els 80, hosti, guanyàvem una lliga cada 11 anys. Jo recordo un gol de rival d'últim minut que ploràvem al Camp Nou, que anàvem quarts, i anàvem a Europa, i ploràvem de l'emoció. Tu agafes els últims 10 anys, tio, o sigui, el futbol no es pot guanyar cada any. Es pot exigir que es deixin la vida, que es deixin la pell. I jo hem fet, però no són màquines. Llavors, jo, si no guanyen, jo puc perdonar 3 anys que no guanyin.
No!
Jo, tenen crèdit per 3 anys.
Sí, home, i el sol també que no guanyin.
No és per res, però és la segona cosa amb la que coincidim. Jo també penso que no són màquines. Porten 8 i 10 partits més que la resta, doncs és normal que estiguin fosos. A més, hem jugat els mateixos perquè no hi ha massa banqueta, pel que sigui. Per tant,
i almenys cor. corren i es deixen la pell i veus que es deixen la pell, bueno. Hosti, doncs clar, hem d'animar, el que no podem és...
Tot i que no estava d'acord amb tu ara, microtancat, amb una discussió que teníem, que tu t'agradava Tata Martino. Sí. És un concepte que no l'he acabat d'entendre. Perquè... Què és el rotllo filosòfic teu o què passa aquí?
No, però m'agrada la gent amable. No la gent antipàtica, la gent... No, i
però Tata Martino, però a vegades només sent amable no es guanyen les coses. No, no. Si vols que guanyi el Barça, a vegades s'ha de tenir una mica...
Parlàvem bastant de context, parlàvem a les rodes de premsa. Clar, les rodes de premsa, a mi m'encantava el Rijkaard, m'encantava el Tata Martino, però m'encantava el Pellegrini o l'Ancelotti, també, són maneres de ser, o sigui, que a mi m'agraden, i no m'agrada quan algú és...
M'estàs dient que no t'agrada Luis Enrique?
Algunes coses no, no cal, no sé, cadascú fa la seva feina, i no t'agrada, no...
Si vas així de bambis, de tubet, se't pugen aquí dalt i a córrer tu, m'entens el que et vull dir? O fos aquí una mica de llonfis i canya... O no es pot ni sortir a entrenar.
Però no, jo no estava a Sevilla, però al descans es veu que va fotre una bronca increïble. Sí, no, això em sembla molt bé. Sí. Jo dic quan estàs de cara als mitjans, perquè al final és la imatge del Barça. El que no pots és que t'emprenyes amb dos periodistes a la mínima i que carreguis.
Està sempre de mal humor, a més a
sí,
més.
Sí,
no?
Està emprenyat.
Perquè els periodistes van de mala fe.
Els periodistes t'hi posen de mal humor.
Ara.
Això és el que no, vosaltres no acabeu
d'entendre. Ja, però és que sempre pregunten el mateix, els periodistes.
Per això,
és veritat, no, perdona. Ara que esteu aquí tants periodistes, parlem dels polítics que sempre diuen el mateix, també.
Ara.
Què sientes després de marcar un gol? I ja et dic la resposta.
Exacte.
L'important és l'equip, l'important és guanyar. El meu gol no és important. I clar, fas unes preguntes...
Exacte.
Bueno, Marta, anem al que ens porta, que és el Víctor, en aquest cas a través de la Marta Gailans, vol parlar de l'actitud de la gent.
De la nostra actitud, clar, no només la dels polítics.
La nostra totalment la positiva, jugadors. Com sempre. Digues, digues.
Sempre.
Meva sempre és positiva, ja ho saps.
Sí, home, sí.
Jo he vingut per ella, He vingut per ella, jo l'aprecio molt, l'estimo molt,
Marta. Per això ho dic.
Molt.
Home.
Digues, Marta.
Parlem de la nostra
si
actitud.
Si voleu, marxem, no sé.
No, home, per favor.
Va, silenci.
El Víctor ha escrit dos llibres sobre aquesta qüestió, abans el Toni en parlava. Tan malament ens veus, a nivell d'actitud, a la gent, quan vas caminant pel carrer?
No, tu no. No puc dir el mateix de la resta de la taula, però... Home, però...
Moltes gràcies. Hem vingut a fer amics i sortiràs.
En general sí que és veritat que estem en un entorn que anem molt tarats. Molt. També, sobretot, a les grans ciutats. Anem a empresa, tot és estrès, tothom va a la seva, ningú s'ajuda, ningú saluda... Sí, home, només, hosti, som el segon país, l'altre dia ho va dir el Barberà, no? Som el segon país a la venda de psicofàrmacs, d'antidepressius. Sí, estem tarats, sí, estem... No és que ho cregui jo, és que ho veus.
Però és que la situació no acompanya, o no ha acompanyat gaire durant aquests últims anys.
Gens.
Vull dir, crisi, dèficit, corrupció, retallades... Això no ajuda que la gent tingui una bona actitud.
Tots tenim amics que estan a l'atur, el Barça no guanya com ha de guanyar...
Aquí està el problema.
Clar, tot suma, no? El primer enemic que tenim per anar alegres és l'entorn, efectivament. L'entorn no ajuda. Però un pot anar alegre amb un entorn que no ajuda. I tant que sí. Perquè al final, si tu perds l'estat d'ànim, ho perds tot. El pitjor que podem fer és perdre l'estat d'ànim. I tu ets responsable del teu ànim. Si estàs esperant que l'entorn t'animi, sí, ho portem clar. Hi ha molta gent que un entorn tan complicat continua sent alegre, continua somrient, continua lluitant, continua... Perquè llençar la tovallola és el pitjor que pots fer. Perquè al final, quan et desanimes, clar, ja no et queda res. Una persona sense ànim... I ja és el pitjor. Jo quan treballo... Per mi el pitjor col·lectiu són malalts i gent que està a l'atur
de llarga duració.
De llarga duració. Clar, aquests són col·lectius molt complicats, però tot l'esforç que fan les associacions que ajuden els aturats és per no perdre l'ànim, perquè si tu perds l'ànim, és que s'ha acabat. No canviarem l'entorn, clar que no canviarem. Tant de bo fos diferent l'entorn, tant de bo... Però mentre l'entorn no canvi, tu has de ser responsable del teu estat d'ànim. Hi ha moltes coses que es poden fer, moltes.
Explica'm què és això del virus, dius, que anomenes el virus del puf. Què és això?
Sí, el puf. Que no sé com s'escriu, sí, el puf. El puf és el que notem tots, potser al matí, quan t'aixeques i fas... O quan algú et diu, on vas ara? Puf, tinc una reunió... I llavors anem sempre amb el... Saps aquesta sensació de... Hi ha un virus...
Aquí a Catalunya hi ha sempre que dius, què, tal com estàs?
Anar tirant.
Veus com has fet el...
Sí
perquè...
Anar fent. I la típica resposta, ja és molt.
No, sí.
Per això, perdona, forma part de la idiosincràsia catalana.
Sí.
És molt nostre, això de... No dir mai que estàs bé. Sí. O sigui, costa dir que estàs bé. És la sensació que si dius que estàs bé, estàs dient que... Estàs quedant malament. Sempre has de dir...
Anar fent.
Això és com quan, per exemple, tu et mous pel gremi de l'hostaleria o de la restauració a l'estiu i els hi preguntes què, com va la temporada, no i sempre
gaire
és...
No gaire bé.
No gaire bé, després tenim beneficis, però vull dir, sempre és aquest posat, no? Però això és molt més cultural que d'estat d'ànim, no? O no?
Tot hi juga, perquè això passa a Catalunya, no passa a tot arreu. Jo quan estic a Catalunya... Home, tenim moltes virtuts els catalans.
I tant,
moltes,
i tant.
Moltes, moltíssimes. Sí. No ens dona el programa
aquest
dia de setmana.
Però aquesta també és una virtut.
L'alegria no la tenim. No la tenim.
És que si vas d'accidentista i va tot molt bé i tal, porta mala sort i llavors es poden esbudellar, poden atracar o pot caure l'ascensor. Porta mala sort i que vas que tot va tot molt bé.
Jo tindria molta feina amb tu, Molta feina.
No vull psiquiatres que em donen pastilles. No m'interessa.
No, jo no soc psiquiatra, però aquesta actitud del anar fent... Jo crec que és de mediocre. És a dir, tu tens... La paraula mediocre no és el sentit negatiu. Hi ha gent que té problemes. Això la Marta ho ha parlat moltes vegades. Hi ha gent que té drames. A la vida hi ha drames i no podem fer broma perquè hi ha molta gent que està patint. O sigui, tu tens una malaltia molt greu, no tens feina i no arribes a final de mes i has d'anar a Càritas cada setmana. Tens una feina que cada 3 dies et roman el contracte. No sé, podem fer una llista molt llarga de drames. O sigui, tu tens un drama, tu tens tot el dret del món a no alegre, a no anar alegre, a no transmetre, a no somriure, només faltaria, se te'n perdona tot. Ara, hi ha molta gent que no té drames, però que fa drames. És a dir, hi ha una estadística, passa que no me'n recordo, però la podem aproximar. Deia, si tu vius a menys de 100 quilòmetres d'un hospital gran, si tu vius en un país desenvolupat, si tens les persones que estimes estan bé de salut i tens una feina amb la que arribes amb certa dignitat a final de mes, jo no sé si el 3,5 o no dic número, però no me'n recordo, però estem al grup de grans privilegiats dintre dels 7.000 milions que viuen al planeta. Clar, si algú de baix ens veiés, diria, cony, és que a sobre van emprenyats, no somriuen. Clar, hi ha molta gent que no somriu i t'aturaries i diries, però a tu què t'ha passat? Jo sí, pues, cony, que no puc veure el partit aquesta nit perquè tinc un... Home, hi ha drames, és veritat, hi ha drames, però hi ha circumstàncies a resoldre, que és una cosa diferent. I hem de pensar a conviure amb problemes. La vida són problemes. Per què hi ha gent que s'alegra amb problemes? Per què?
Perquè estan atontats, a vegades.
Sí, però segurament són més feliços, tenen millors relacions amb els seus amics... Jo, el meu grup d'amics, tu que jugaves al tenis, jo tinc un grup d'amics del tenis que van tots xutats, i tots tenen problemes. Però clar, ningú té un drama. I tots tenen preocupacions, problemes... Hosti, és fantàstic, a tots ens agrada l'alegria, a tots ens agrada tenir companys alegres, a tots ens agrada anar a treballar i tenir un cap alegre, arribar a casa i trobar-nos una parella alegre, no una bruja que grita, o un brujo. O sigui, ens agrada l'alegria, i el que digui, no, és que a mi l'alegria no m'agrada.
A mi no.
Doncs, cony, clar, doncs, és un altre problema, una altra patologia, potser, però normalment a la gent ens agrada l'alegria, ens agrada anar alegres.
Escolta, tu dius en els teus llibres que és molt important l'actitud, i això ho expliques amb una fórmula. Quina és aquesta fórmula?
Bueno, explico una fórmula que però és de sentit comú. Jo quan treballo per a empreses, clar, les empreses estan molt obsessionades amb els coneixements, amb la formació, amb el màster, i és important tenir coneixements. O sigui, si fa un programa de ràdio, el periodista ha de tenir coneixements, ha de tenir habilitats, però això suma. Hi ha una cosa que multiplica, que és l'actitud. I la diferència entre el gran i el xusquero no està en els coneixements o en les seves habilitats, està en la seva manera de ser. O sigui, les persones fantàstiques ho són per la seva manera de ser i les persones de merda ho són per la seva manera de ser. No tant els coneixements, s'ha de tindre coneixements, però a tu, no sé, jo vaig estar un any col·laborant amb la Marta, jo venia... Clar, a mi em sembla una dona fantàstica, però no sé el que ha estudiat, ni l'he preguntat mai, no sé quins coneixements o quina experiència, perquè l'important és la manera de ser, al final, com a professional, com a jefe. A tu no et valoren pel que saps, et valoren per la teva manera de ser.
No, però Víctor, hi ha molta gent que arriba a dalt de tota l'empresa, directius, i que a nivell de manera de ser són uns
de
l'esquerra.
Sí,
i arriben a dalt, i manen molt.
Sí, però que manen
perquè
molt...
Perquè tenen padrins i bateria.
Bueno, un moment, que ho explica la Marta, pregunta la Marta, no vostè.
Ah.
Digues.
Que el món no és just. Sí, el món no és just. Si el món fos just, el Barça ja hagués guanyat la Lliga i
sí,
ja estaríem a la final.
Ara.
La vida no és justa. I és veritat que moltes vegades hi ha molt... Si no sé, hi ha mamones que dius, hòstia, aquest mamó com ha arribat fins aquí. Però segurament el seu equip no l'aprecia, el seu equip no es deixarà la pell per ell, no treurà el millor del seu equip, i l'empresa va bé pues, per circumstàncies i tant que pot... es dona aquest cas, i tant que sí. Però jo tinc molts dubtes que aquesta persona sigui feliç. Potser sona molt cursi, però tinc dubtes.
Però un bon líder persona, què hauria de tenir, per exemple?
Un bon líder ha de tenir sobretot un xip que és ajudar el meu equip a ser millor persona i millor professional.
Empatia.
I tot allò porta l'empatia, l'escoltar, però ajudar el meu equip a ser millor persona i millor professional. Al final, la primera responsabilitat social corporativa d'una empresa, perquè responsabilitat social ara s'ha posat de moda, que tots fan responsabilitat social. Recollir aliments, recollir joguines... Per mi la primera és tractar bé a la teva gent. Tractar bé a la teva gent. Pagar bé, crear un entorn que estiguin a gust... Tractar bé la gent. Hi ha moltes empreses que funcionen... Jo he estat a una que m'he quedat al·lucinant, no direm noms, però hi ha empreses que són tot el contrari, que han entrat en la responsabilitat social entenent que el meu és cuidar la gent que treballa aquí. Perquè la gent que treballa bé és molt més rendible. Però és veritat que hi ha aquests casos que deies, sí, sí.
Tu fas petits experiments casolans des de fa molts
anys.
Molt,
sí, sí.
Abans hi anaves amb els teus fills, no sé si ara ho fas més en solitari. Ara més en solitari. Explica'ns, per exemple, què has fet tu en un ascensor.
Què he fet en un ascensor? Aquesta pregunta, què he fet en un ascensor?
Sí, a veure què ens explicaràs.
Tu has fet experiments en un ascensor, de comptar la gent que entra i com es...
Ostres, sí, sí, o no? Sí, és veritat. Perdona, és que ara pensava... Jo he pujat aquest ascensor amb por, perquè una vegada no sé quin programa de RAC1 deia que es quedava penjat cada dos per tres.
Això era abans. Ara passa cada un per tres.
Ara a vegades baixa molt ràpid.
Abans era dos per tres, ara és un per tres.
Gràcies, ara que haig baixat.
No pateixis. No pateixis. Fa dos dies el van reparar i... No pateixis.
Bueno, anem a l'experiment, perquè és que els guardo, eh?
Aquest experiment... guardes el mòbil?
Sí, vaig fer un experiment, ho van comentar, que... Jo, com vaig sempre sol, faig experiments perquè m'avorreixo, perquè la meva feina és molt solitària, i si no m'avorreixo. I vaig fer un experiment de contagi, això ho feia amb el meu fill petit. Deia, Puig, anem al Corte Inglés. Diu, vale, papi, a comprar o a experimentar? Diu, no. Anem a fer experiments. Clar, el Corte Inglés és... tota la fauna està allà, és fantàstic per fer experiments. I dic, anem a comptar, pugem a l'ascensor. Cada vegada que entri algú, surti algú i saludi, palito a la dreta. No saluda, palito a l'esquerra. Diu, vale, papi, anem cap allà. Pugem l'ascensor i vam passar... Aquest és una mica antic, ja. Van passar, conto, 31 persones. De 31 persones van saludar 9. 9.
Encara
va fer un gest. Saps la mà? Que el meu fill deia, papi, aquests compten o no compten com a saludo? 18 ens confonen amb la decoració de l'ascensor. 18 persones són capaces de prendre el botó, pujar o baixar, sí, que t'agafa aquesta ratlla, allò que és un dius tèric, sí, sí. Escolti, que no ens ha vist. Perdoni, clar, cadascú va amb els seus problemes, amb les seves coses... I si observem, ens hem tornat així. Per això dic que estem tarats. Tarats no és un insult.
Però tu, perdona, ara que t'estic escoltant, tu quan entres en un ascensor, què vols, una tertúlia de cafè fins a que arriba a la setena?
Bon dia, què tal?
Però ja ho fas, això?
No, comptava això. Bon dia ja comptava. Bon dia comptava. No, gent que no diu ni bon dia.
Però un dia compta o no compta?
Sí, també comptava.
I fins i tot hola.
I tant, tenint en compte com està el panorama, un hola ja és per fer l'hola. L'hola ja és abismal.
Perdona, jo saludo el conductor de l'autobús, quan pujo.
Sí, tinc aquest. És una excepció.
Però què et penses? No hi ha ningú.
Jo també ho faig.
Però veus que...
Quanta gent hi ha?
Oi que no fa ningú? Però no és que... Tu seus al seient d'un autobús o del metro, que seus al costat d'una persona. No és un bulto peludo, no, és un ser humà. Doncs el més normal a la ciutat com Barcelona és seure... I no dir res.
A vegades sí que és un bulto peludo, eh?
Sí. Bueno, sí. Bueno, de fet, tots són bultos peludos. No, però...
En el meu cas, em sento molt definit. Perquè sóc un bulto peludo. Digues, Marta.
Sí, el semàfor. També feies un altre experiment, els semàfors de la ciutat.
Hosti, sí, hem recuperat experiments, eh? Sí. Aquest el continuo fent, per això.
Encara
el
fas.
I què fas, sí. Què fas, els semàfors?
Perquè hi ha gent que em diu, no estem tarats. I bueno, fes un experiment. Sí, tu vas a Mans Barcelona, és una mica perillós per fer-ho, però tu estàs amb... Això ho vaig escollir amb els meus fills. Tu vas al cotxe... clar, la gent quan va al cotxe es transforma.
I tant.
Es creu l'animal que porta dins. I en comptes de sortir quan es posi verd, aguanta 3 segons.
Massacrarà. 1, 2, 3...
La quantitat d'insults, de vexacions... Sí, que a Barcelona 2 segons t'insulten, imbècil! Sí, què fes? Pues està verde, burro! Sí, sí. Clar, els meus fills a vegades diuen papi, anem a provar aquí que hi ha mogollón de gent.
Els meus fills els hi va la marxa que...
Sí, ai, encantava fer-ho.
Perquè estiguis 3 segons parat amb un semàfor i t'insultin.
I es posaven darrere allà amagats, diuen papi, aguanta, que aquest pinta que sí, sí. I ja, i te vas allà... No, perdona, però ho has de... Perquè si no te n'adones del tarat que estem.
Sí.
Clar, jo passo molt de temps en un poble. Els que estem a pobles petits, de 1.000 habitants...
No passa això?
No passa. Això no passa. Al poble no et pita ningú. Potser et pregunten, escolta, què busca algú? Aquí a Barcelona... Però ens hem acostumat, tothom camina ràpid, tothom va estressat, ens hem acostumat, això és el pitjor.
Bueno, són maneres de fer. Sí, escolta, algunes frases que pronuncis a les teves conferències m'agradaria comentar-les. Per exemple, dius, l'important és fer l'important. Això què vol dir, exactament? Perquè això és una evidència.
Sí, de fet, diré, completaré la frase i serà una evidència del tot. Jo vaig fer el doctorat d'un senyor que es diu Stephen Covey. O sigui, en aquest àmbit, per mi, el referent era Stephen Covey. I aquest senyor té una frase que per mi és brutal, que és el més important a la vida és que el més important ha de ser el més important. I aquest és el primer requisit per anar ajudat, per anar alegre. El més important a la vida és que el més important ha de ser el més important.
I què és el més important?
Doncs cadascú ha de saber el que és més important. Però, al fons, si jo preguntes a 1.000 persones normals què és per tu el més important a la vida, tots contestaríem el mateix, persones. pues la nostra parella si la tenim, els nostres fills si els tenim, els nostres amics, els nostres pares, els nostres germans. Si jo miro el telèfon mòbil dels que esteu aquí, què portem al fons de la pantalla? Tots portem el mateix, la foto de la parella, la foto dels nens o la foto de Messi, pues, què portaràs? Dir, no, jo porto la foto de l'empresa. Pues, tu estàs tarat, és el més important que tenim. Són persones.
Jo porto l'u de fàbrica, això què vol dir?
Tarat.
Estic tarada.
Portes una fàbrica?
No, l'u de fàbrica, el que venia de fàbrica amb el telèfon.
No. Ah, sí?
Sí, sí.
No t'has personalitzat, eh?
No, està una mica tarat.
Això és...
Tens pretarada.
Tens molta feina, no has tingut temps. Però què et posaries? Tu et posaries el logo de
Rebu? No, me posaria un paisatge, segurament, més que una persona.
Vale. Sí. També, jo, de paisatge també.
Jo em posaria la foto del director de RAC1.
Que l'estimes, clar.
És molt bon home i molt bé, eh?
Bueno, una altra
frase, una sí, altra frase.
A veure.
Cal influir a... Perdona que t'he dit la paraula.
No.
Cal influir en els 2 metres quadrats que ens envolten. Això, sí. Què vols dir amb això?
Vull dir... Això va sortir d'una discussió a classe amb els alumnes. Un dia estaven esbarats, estaven discutint, no, perquè... I dic, hòstia, què passa? Diu, no, és que el pressupost de defensa espanyola amb això acabaríem amb la fam... I clar, els veus... I dic, hòstia, perdó, qui de vosaltres, que us veig tan preocupats? Qui ha portat una bossa d'aliments al Banc d'Aliments de Barcelona? Perquè us veig preocupats pel tema i sensibilitzats. Llavors, ningú... Fem discursos moltes vegades macro. I a vegades hem d'aterrar i dir, bueno... Jo què puc fer? Jo puc controlar els meus 2 metres quadrats. Doncs els meus, els 2 metres quadrats, doncs, amb cada persona en què entri en contacte, doncs intentaré fer-ho el millor possible. I el que estigui a les teves mans és fer-ho el millor possible. Això vol dir el concepte dels 2 metres quadrats. Tu fes el responsable de lo teu. Si abans parlàvem del Barça,
sí.
Quina és la nostra responsabilitat? Animar. Fins al final, animar.
I pagar.
Clar, i tant. I és barat. I a sobre és barat.
No.
Bueno, culpa meva que m'he ficat un tema que no...
Animar si s'ho mereixen.
Els provoco.
Si estan fotent la patada al camp, no els animaràs. Els cridaràs, els ajudaràs. Burro! Corre, home, sabata!
Jo,
ara, si és un tio que...
Jo vaig deixar d'anar al Camp Nou per això, vaig deixar d'anar al Camp Nou.
Ah, oh, no, pues no cal que vingui,
perquè discutia cada 2 per 3, discutia amb la gent, dic, sisplau.
Perdoni un segon, i no és important que els jugadors ens animin a nosaltres?
Això va dir Guardiola, eh? El Pep Guardiola, que ho tenia clar, va dir, els que els hem d'animar, ja veient que coneixent el Parcal, va dir, nosaltres hem de fer, jugant, els hem d'animar, en aquest cas, al públic, perquè hem de ser els jugadors que animin el públic.
Exacte.
Ha de ser mutu, però és com, jo què sé, com la teva parella. Pues que m'animi ella. Doncs home, però potser tu també podries animar, eh? Mm. Bueno, però que m'animi ella. Què és el que està a les teves mans? A les nostres mans està el que podem fer. El que fan els altres no està a les nostres mans. Llavors, el concepte de 2 metres quadrats simplifica allò de... Perquè moltes vegades la gent diu, hòstia, la gent és molt antipàtica. Bueno, i tu què fas? És que la gent roba molt. Bueno, però i tu què fas? És que la gent no s'ajuda. Bueno, però i tu què fas? I controlar els teus 2 metres quadrats, jo crec que és un concepte que... fa concret el que volem fer tots. El Gandhi deia, has de ser el canvi que vols veure al món. Doncs has d'intentar fer el que està a les teves mans, el que està més enllà. Has de reivindicar, has de queixar, no t'has de conformar, eh? Però almenys no fallant el que depèn de tu, que molta gent es queixa del que no fan els altres i deixa de fer el que està a les seves mans.
També parles molt sobre somriure, que és molt important somriure.
Molt.
És cert que fas fora els alumnes que no somriuen?
Sí, encara.
Això és cert?
Sí. A tu no faria fora per això, eh? Perquè tens una cara de divertit i de... No, tu no faria fora. No. Però sí.
És que és molt de la broma.
És molt de la broma.
Sí.
Riu com plora, però, eh? Pot canviar
un moment. És un home paranoic, però realment sí.
Però que han d'estar tots amb el somriure a classe. No.
El somriure fals.
Clar, és això.
Perquè llavors ve la rialleta falsa.
Entre no somriure i somriure fals, jo prefereixo el fals. I tant que sí, tant. Però els meus alumnes ja s'han acostumat. I el que està seriós va fora de classe. Fora, està expulsat.
Però,
doncs a mi m'hauries expulsat sempre.
Bueno, però segurament a la tercera classe diries, conya, aquest tio per què m'he expulsat? Perquè hi ha gent que l'expulso 2, 3, 4 vegades i marxen emprenyats, eh? Clar, t'imagina't, jo explico ràpid, però t'imagina't que s'aixeca a les 6:30 del matí per venir a classe i a les 8:10 està fora de classe. Clar, em diuen de tot, a la merda, no torno més. L'any passat un alumne em va dir, l'espero fora. Sí, dius, com que m'esperes fora? Sí, l'espero fora, a veure si... Clar, i atenció, no pensis tu que... Però jo el que els intento transmetre, jo tinc alumnes que no tenen cap motiu, cap ni un, perquè a més ho pregunto abans, eh? Abans m'he entès, si algú té un problema. Tu no tens cap problema, ets un privilegiat, tens la sort de venir a classe, de... Hòstia, almenys, posa... No és obligatòria la meva classe. Jo li dic, no és obligatòria, si no vols venir no vinguis, tio, no marquis. Però si vens, hòstia, posa el 100%. I perquè jo faig classe de màrqueting, però a la vida, més important que el màrqueting, és que aprenguin a ser alegres. perquè es desenvolupa l'alegria, a somriure, perquè la vida t'anirà molt millor com a pare, com a parella.
Però si no surt de dins, Víctor, hi ha gent a qui no li surt el somriure.
Agafa Rojas Marcos, dius, no et surt de dins? Doncs que et surti, que et surti.
És com sí, home, però no és tan fàcil, això.
Bueno, és que jo vaig fotent clatallots pel carrer. Tio, doncs controla't, perquè no és culpa nostra. Jo sóc seriós, sóc un cenizo i no somric mai. Doncs tio, comença, perquè si no tens problemes de parella, tens problemes amb els teus fills, tens problemes de feina, amb els clients, perquè no ens agrada la gent que va amb hostia, que va pansida, que va... I s'aprena a somriure. I perquè jo no busco emprenyar-los, busco que s'adonin que és veritat, que no tenen motius per anar emprenyats. No tenen cap motiu.
Tu no has tingut a Montilla d'alumne, no?
No,
perquè
no
l'he tingut. Si no, a classe, no,
però Montilla, sí, Déu-n'hi-do, el que somreia.
Sí, que somreia.
Però era...
Hi ha altres que han estat... Somreien més i eren més...
Sonrisa xina tenia Montilla.
No, més cabronet.
Faig el mateix. Si un alumne meu tenia un problema important, llavors amb aquest alumne no m'hi faltaria.
Cada que parlem del somriure, de vegades entres a botigues, dependents o cambrers, que tu somrius i allò que diuen les neurones mirall no funciona. O sigui, et queda, mira en sèrio que tu dius, però què passa aquí?
Sí.
Aquesta gent...
Hi ha un proverbi xinès que diu, com és? El hombre cuya cara no sonríe no debería abrir una tienda. És que és de calaix. No, no,
està bé aquest.
Sí, sí, però quantes botigues, com diu la Marta, quantes botigues tancarien si apliquéssim el criteri, eh? Començant pels xinesos, que no tampoc ho han entès.
Els xinesos moltes vegades són molt seriosos.
Clar, que entres a la botiga i dius, cony, home...
I mal humor.
I tu parles amb aquesta persona i dirà, no, és que la competència, és que els preus, és que no venc res, que no... Clar, doncs amb aquesta cara estàs agreujant encara més el problema.
Per tant, amb aquest proverbi xinès, el 90% de bazars xinesos ho hem de tancar.
Sí, i de botigues espanyoles també,
no,
catalanes.
Dir, perquè, clar, entres allà i és un disgust.
Sí, mal humor.
Un mal humor de nassos.
Estan molt seriosos, mira.
Jo crec que no saben ni el que venen, ja. Ha arribat un punt que venen tantes coses...
No saben el que tenen.
Estan perduts. Les flors, les hamaques, els cordills... Ara ho trobes tot, això sí, eh? Tot, ho trobes tot.
Ara que parlàveu de xinos, bueno, el xino que tenim a l'espanyol està mig amargat, aquest, eh? Gràcies a mi, en el meu caràcter obert, com deia ara que l'escoltava.
Doncs ara que ho diu... No l'hem vist riure massa. El ginseng no...
No riu, no.
El ginseng, o com es digui, no recordo ara bé el nom.
Ginseng
és el de les ulleres.
Tirat endavant.
Digues, Kaila.
No, que ara estem parlant dels venedors. N'hi ha que es queixen molt, d'altres que són molt alegres. I recordo que tu explicaves el cas d'un venedor que sempre t'havia explicat mil problemes que tenia per vendre i posaves l'exemple d'un altre que us va fer menjar més donos dels que tocava, pot ser? Que ho recordi malament, jo, això? D'un que...
Ja saps què passa? Jo m'he fet gran... No és la teva... Sóc jo. Segur que tens raó, però la meva memòria...
D'un que quan tu vas entrar al seu bar et deies que la gent cada vegada demana menys, gasten menys, ja no em demana la croissant amb el cafè... I tu li vas dir que tu ets un cenizo. Ara, el proper dia que vingui... Igual m'ho estic inventant. Això és de quan ell venia al Via Lliure,
És que potser fa de... Però mira, vols que et llegeixi una cosa?
Sí.
Tenim 2 minuts?
Sí.
Perquè mira, va amb el que tu dius de venedors. Jo tinc un assessor, jo sóc autònom. Els autònoms havien cada... Perquè mira, va amb això... Perdona, Marta.
No, va lligat, doncs endavant.
I els autònoms rebem un mail de l'assessor sempre... I
de l'assessor què?
De l'assessor fiscal comptable que fa.
Sí, sí, és un lligam, és una relació pràcticament matrimonial.
El primer mail i el segon. Perquè entenguis el que és vendre o l'alegria.
Ara se t'enfadarà l'assessor si ho digueixes.
No, però no diré el nom.
Fan molta il·lusió aquests mails.
Sí, pues són persones estàndard, diu, aprecio cliente. Nos complace informar que el próximo 21 les serán cargados en su cuenta la cantidad de X miles de euros en concepto del pago a cuenta del impuesto de sociedades. Le deseamos una feliz Navidad. Dino de desembre aquest, eh? Atentamente. Clar, tu reus aquest mail? Sí, clar, són 4 vegades l'any, 20 anys, 80 vegades, eh? Però aquest dia el vaig trucar el 19 de desembre i vaig dir, mira, tio, fes tu mirar, perquè... Primer, què és això d'apreciar cliente? Que em dic Víctor, amic teu de tota la vida, vaig ser el segon client que vas tenir, després el teu germà, que és tu apreciar cliente. I després, nos complace, clar, perquè és que ni mira, hosti, no havia otro verbo, me vas a decir que me van a quitar dinero a la cuenta, i no havia otro verbo que nos complace, cony, se nos complace, perquè esteu alegres i contents de que, hosti, no ho entenc, no...
Inevitablemente després, usted tiene que pagar.
I el rintintint que posa al final és Feliz Navidad. Cony, vale, gràcies, eh? Sí. I aquest home, que és molt divertit, després m'envia un altre mail a la nit. I em diu... correcciona el mail anterior. I diu... A l'assunto pone... Montoro te necesita. Aquest és l'assunto. I clar, diu... Como bien sabes... Dice... Aprecio, Víctor. Como bien sabes, Montoro es tu socio. Y el de todos aquellos que dan 2 palos al agua. Y Cristóbal quiere su parte. No te resistas. El próximo lunes te sacarán la cuenta con la cantidad de... No sé, 15 miles de euros.
Exacto.
Y entre patis posa, es una pasta, ¿eh? Después digo, si prefieres la alternativa de no pagar, te adjunto los planos de la cárcel de Cuatro Caminos. Te puedo reservar de allí un apartamento con vistas a la montaña. ¡Apa! ¡Que te den! Y sin nada... Clar, al final, l'essència és la mateixa. L'essència del mes és la mateixa. Estigues atent al saldo que ve Montoro. Sí, però hi ha formes i formes. I a la vida la forma és molt important. El que alegra, el sentit de l'humor...
I tu prefereixes el primer mail que el segon?
Jo que el conec, com som amics, jo prefereixo el segon. Molt més, i tant, i tant. Prefereixo el segon.
El segon t'està enviant a la presó, quasi.
No m'alegra la vida, però ric, a menys ric.
Escolta, que sàpigues que el David Garriga, que és un oient que ens està escoltant des del cotxe, ara mateix és a la Diagonal fent la prova dels 3 segons.
Ai, què?
I diu que ha estat un festival de remecs i gestió.
Estem tarats. Pobre David, s'ha jugat la vida, eh?
Mira,
ho veus? Sí, perquè pot sortir un i amb un punxó li pots... Perquè la gent... Sí, hi ha molts nervis. Aquesta hora hi ha molts nervis. Sí, tremendo, això. Víctor, ha estat un plaer.
Moltíssimes
gràcies per la visita.
No, impressiona molt veure't aquí en directe. Hosti, i m'ha encantat tornar a veure a la Marta i conèixer-ho.
Sí, el Vicenç Martí, que a partir d'avui canviarà, no, vostè?
Sí, canviaré, sí. Canviaré de jaqueta per no fer pudor sobaco. Canviaré.
Ai, prou, home, per favor.
Víctor Coopers, formador i conferenciant, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Fem una pausa i tens pel Marc Serra, a veure què ens porta avui.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.